La Caravana, amb Joan Trias. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda i avui sí que ni plou ni fa fred. Plantem la pantalla fora, posem un bon xiringuito, projector, l'encenem i cinema a la fresca. Víctor Rodrigo, bona tarda.
Bona tarda.
Què ens portes avui, va?
Avui portem bastant el tema una mica del cinema a Catalunya, que és el Festival de Sitges, que acaba aquest cap de setmana,
sí,
després de 10 dies. Podríem dir que se'ns ha fet llarg, però mai se'ns fa llarg, el festival. No, jo crec que no.
I vas aquesta nit, eh?
I vaig aquesta nit, que ens toca una mica fi de festa, que entre cometes és més demà, però és la gran pel·lícula que queda per estrenar, que és la de Les Bestes del Rodrigo Sorogoyen, i avui farem una mica de festa grossa.
I vas amb esperances d'una bona pel·lícula?
Jo sí.
Sí,
molt.
Eh?
Després de Sant Sebastià, la gent va quedar molt contenta, llavors, ara que aterra aquí per primera vegada a Catalunya, tinc... És que Sorogoyen dels millors, ara mateix.
És un dels grans. Ens ho expliques tot plegat la setmana que ve, que ja l'hauràs vist. Mentrestant, però, aquesta setmana ens portes pel·lícules de terror.
De terror. I sobretot el punt de trobar un top 5 una mica així, terror espanyol, entre cometes, perquè sí que és veritat que el cinema espanyol sempre ha tingut una mica l'estigma aquest de que no és tan bo, no és tan suficientment de qualitat com altres produccions o països europeus, i és una mica una mentida bastant grossa. I més aquest any al Sitges, que hem tingut el retorn de Jaume Balagueró, que segurament és dels millors, per no dir el millor, entre cometes, que ha fet producció d'aquest gènere aquí al nostre país. I he intentat fer una mica una recopilació de categoria terror espanyol de qualitat, que això no se'm malinterpreti en el sentit de no venim a fer aquí una càtedra molt de Sitges, que ja som molt de gent de gores, slashers, coses més rebuscades, subgèneres, etc., sinó aquell punt de cinema qualitatiu en general que està en el gran tema del terror, que algunes potser s'emmarquen més cap al thriller suspens amb elements de terror, altres sí que són purament de terror, però hem vingut a fer una mica també un top 5 variat.
Ara ho dèiem fora de micròfon, jo li deia a en Víctor, dic, ostres, és que a mi quan parlem de terror, a mi el gènere terror és un gènere que m'agrada molt, però no tant aquell terror del sustito, per entendre'ns, sinó el terror que et posa tens durant tota una pel·lícula. El terror psicològic, que diuen tots els que no hi entenem.
És una mica l'herència de Hitchcock, entre cometes, com a gran paraigües que sempre l'agafem als cinèfils en això, que al final el terror és un hereu claríssim del suspens. Llavors, si tu no mantens un suspens, per molt que vulguis emmarcar en el terror, i això es nota molt ara, que la gent ja no s'espanta tant amb els elements que espantaven als anys 80, per exemple. És a dir, un Halloween que a Sitges s'ha estrenat la tercera part de la tercera trilogia de no sé quants reboots i remakes, clar, les dona moltes voltes, perquè l'Slasher, que és el més conegut, entre cometes, per la gent que ubica el terror, ja jo arrencar-li el cap. Bueno, és que quantes pel·lícules veiem, la gent li arrenca el cap.
Quants caps calen.
Exacte, i un Joc de Trons diríem que és terror. No, i allà doncs, tens moments de suspens, i tens matances, i tens cors, i tens sang, i tens ensurts, i tens girs de guió. Hi ha d'haver-hi alguna cosa més, i potser és aquest punt on tu t'hi trobes més còmode, com pot ser un Resplendor, per exemple.
No la puc acabar.
És mantenir la tensió, i una tensió incòmoda.
Exacte. Anem a aquest top 5?
Endavant.
Yo los he visto también. Habrá cambios. Yo creo que a veces el mundo de los muertos se mezcla con el de los vivos.
Un clàssic de casa nostra,
clàssic,
ja, eh?
Un clàssic dels clàssics amb Los Otros de Amenábar, que sí que seria com el primer bombazo que es fa aquí, producció espanyola. Sí que és veritat que els actors són tots americans, que la protagonista era la Nicole Kidman, però al final tant la direcció, el guió, la música, la fotografia, és tot producció Amenábar i companyia, i a sobre va ser aquell consens màxim de que arrasa ja el 2001, tant a la taquilla, al públic general, que no està tan acostumat a anar a veure pel·lícules de cinema de terror espanyol. I
jo la vaig a veure, aquesta, i vaig dir, Víctor, és el nostre Sexto Sentido.
Mira, doncs podria ser una mica en el sentit aquest de blockbuster del terror, en el sentit de que molta gent s'hi va introduir, o gent... A mi, per exemple, el terror m'espanta moltíssim. És un dels gèneres on jo sóc molt més coix, en el sentit de... M'hi costa més entrar perquè soc molt, molt poruc, o sigui, és veritat. Llavors, amb Los Otros, molta gent va fer aquesta introducció, aquest primer pas en entrar-hi, i, ostres, o sigui, la pel·lícula, aquella ambientació de l'any 45, en una casa on va una dona que amb el seu marit, que està grillat de la guerra, i amb els fills, i llavors venen tres persones que, en teoria, han de dedicar-se a cuidar la casa, i els sirvents. I allà comença a girar-se una cosa, i és el punt de l'Amenábar, de per què la posem també, sobretot, més en el punt del terror, que és l'ambientació. Moltes vegades el terror necessita una ambientació molt forta i molt... molt bona, que abraci l'espectador i s'ho cregui.
Aquella casa, aquella penombra...
Aquells jocs de llum, aquelles foscors, aquelles làmperes obertes que et canvien de cop al gir, els crits de la Nicole Kidman, que són increïbles. Jo crec que situar-la com a la cinquena del top 5 s'ho mereix.
Jo crec que m'entendràs només amb la pregunta, Víctor. Ara em deies Los Otros, clar, Alejandro Amenábar. Què se n'ha fet d'Amenábar?
Clar, és que amb Amenábar tenim un problema, que és que gairebé totes les pel·lícules que ha fet, que són grans produccions, perquè hi va començar molt fort, és a dir, no és el típic que comença fent pel·lícules molt indies i de cop saltes, sinó que ja té sis d'entrar molt fort. Llavors, a partir d'aquí, clar, hi va pujant molts escalafons i ha marxat una mica del gènere del terror perquè ho està intentant tocar una mica a tot.
No sé si la darrera va ser Ágora o té alguna cosa més.
No, mentre dure la guerra. Llavors, clar, ell s'ha volgut ficar en molts jardins moltes vegades per pur talent, entre cometes, però sí que és veritat que és un director molt versàtil. Llavors, clar, és difícil ubicar-lo, allò de dir... No, és un Balagueró, és que sempre estem parlant d'ell, però Balagueró el situa molt fàcil, un Paco Plaza també el situa molt fàcil, com a molt sembla el thriller. Però allò de dir, no, és que li falta una comèdia a la Amenábar, i no dubtaria jo que algun dia se li il·luminarà el fogó i dirà, vinga, endavant.
Los Otros, la tenim a plataforma o no?
Sí, la tenim a Amazon, sí? HBO i a Movistar.
Déu-n'hi-do. Anem a la quarta.
¿Usted cree fantasmas? Yo creo que he visto uno. Aquí.
¡A clase! ¡Vamos!
¿Qué es un fantasma?
¿Quién suspira?
Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez.
Jo aquesta pel·lícula, t'ho deia abans, Víctor, també, vaig anar a veure-la al cinema, m'esperava molt poc, i vaig sortir encantadíssim. El Espinazo del Diablo.
El Espinazo del Diablo, de Guillermo del Toro, que és l'única producció que té entre... No, entre cometes no, claríssimament de producció espanyola, que va venir aquí a fer-la. I si parlàvem abans d'ambientacions fantàstiques que giren més cap a l'obscur i llavors comencen a tocar generar terror, que ens trobem amb aquesta, perquè sí que és veritat que no tota la pel·lícula són moments d'ensurs i són situacions que coneixem ara com el terror, de que t'apareixerà un monstre, un zombi, el diablo mateix. Hi ha mil formes, aquestes coses molt americanes, o molt japoneses també, que això els agrada molt. Sinó que és més allò de situar l'espectador en un ambient que el coneixem molt en el cinema espanyol, que és la Guerra Civil, en un orfenat, llavors ja comences a construir els elements. Llavors, a partir d'aquí, clar, les actuacions de la Marisa Paredes, el Federico Lupi i el Eduardo Noriega, que són increïbles...
Federico Lupi, que no fa tant es va deixar, no?
No fa tant, un any, crec, com a molt. Aquell punt d'una pel·lícula... És el que deies tu, no s'esperava tant, perquè és una pel·lícula de baix pressupost, és una pel·lícula que al final els ingredients que posa sembla una mica un puzzle que no acaba d'encaixar, i et trobes en què el protagonista, que és un nen, acaba que arriba i com l'últim en aquest orfenat, acaba descobrint tot un petat que hi ha muntat, i aquí és on entra el talent de Del Toro a l'hora de començar a crear-te tota aquesta mística, música, plans, el punt de fantasia, certes aparicions, i allà tens la pel·lícula de terror.
Una pel·lícula brutal que no us podeu perdre i que podeu recuperar...
Filmin,
eh? Anem cap a la tercera.
És una casa preciosa. ¿Cómo dieron con ella? Yo me crié aquí. Esto era un pequeño orfanato. Siempre quise volver, así que se nos ocurrió la idea de la residencia.
Todo va a salir muy bien.
Cuando vivías aquí de niño, ¿no tenías miedo?
¡Simón!
¿Cómo te llamas?
Yo, Simón.
Estamos jugando.
Com ho diu quan els nens diuen això? Estamos jugando.
No, no estem jugando. Bueno,
no estáis jugando.
Estem jugando a ser el diablo.
Parlàvem d'orfenat, l'orfenato.
Clar, és que és una mica això de què tenen les cases, què tenen els orfenats, què té el cinema
nens,
espanyol.
Nens. A mi els nens em fan molta por.
A part dels nens i els grans directors moderns espanyols, clar, aquí tenim a Juan Antonio Bayona, que sobre és nostre, que diríem, en plan, d'aquí, de Barcelona. I va fer aquesta pel·lícula que, per la meva generació, els que som dels 90, l'orfenat és com aquell punt de com la gent de la dècada anterior ho fa amb los otros.
Sí, senyor.
En el sentit d'aquell primer element blockbuster cinema espanyol que funciona, que és una pel·li de terror, que en el final no és café para cafeteros, en el sentit de que als 10 minuts ja dius, bueno, potser acabo ingressat al clínic o d'aquí surto desmaiat, sinó en el sentit de que et construeix un guió molt ben desenvolupat, sobretot en el personatge principal, que és la Belén Rueda, que crec que aquest paper la va catapultar molt, situar la primera línia a la indústria espanyola.
Alguna més de terror n'ha fet després, eh?
Sí, la de Los Ojos de Julia i aquest tipus de coses, que crec que va ser un parell d'anys després va fer amb l'Oriol Pablo El Cuerpo i coses així, més thriller, que al final et porta cap aquí. Però sí que és aquesta pel·lícula que... Allò que diem, no? Que el guió, moltes vegades en les pel·lícules de terror, sembla que no sigui tan important, perquè al final vens aquí a espantar-te i has sortit traumatitzat i has estat 3 dies somiant amb una cara. I no va així, tampoc. Llavors, clar, trobar aquesta producció de tantíssima qualitat, ostres, situar-la al top 3 em sembla a vegades una mica, fins i tot, poc pel que va suposar en el seu moment l'orfenato.
És a pòdium, eh?
Sí, sí, és a pòdium, però clar, les altres dues són molt bones, però a vegades també és aquell punt de dir, és que em sap greu, bueno, però és que s'ho mereix molt i recuperar-la, clar, és que ja fa 14 anys que es va estrenar, eh?
Déu-n'hi-do.
Sembla poc, el 2008.
Sí, sí, sí.
I es manté vigent com el primer dia, que això és molt difícil amb el terror, a vegades.
Sí?
Sí, perquè és el que parlàvem. Ara s'està fent molt terror elevat.
Però més pels efectes especials que queden com...
Jo crec que no, perquè al final això també ens passa molt a Sitges, que a vegades tornar als 80s, 70s, aquell punt més italià, a vegades com el Dario Argento, que et fan coses molt més plàstiques, o coses que són molt, molt passades de voltes, o molt gores, o molt divertides, o molts monstres, o molt zombi, segueix agradant. I llavors tampoc fa falta tenir unes grans capacitats d'efectes especials si al final tu tens el producte complet i convenç a la gent. Però ara s'està fent molt a nivell qualitatiu, sobretot pels crítics, d'aquell punt del terror elevat, que és Ari Aster, Robert Eggers, El Faro, Hereditari, Midsommar, que és com... Sembla que hagis d'anar amb un paper i un boli a la pel·lícula, apuntar-te els símbols, quan surtis a buscar-los, per entendre-la, i a vegades és com... Home, és que tampoc és això, i tampoc has de venir aquí amb una càtedra i haver passat 4 màsters per entendre tot el que et volen dir, sinó que a vegades amb una cosa simple, que no té per què ser fàcil, funciona. I l'orfenat és això, que és un nen... una casa, un orfenat i lo que surja.
Algun dia, lo que surja. Algun dia, m'ha agradat molt això que ens estaves explicant ara, m'estava venint al cap. Algun dia farem els grans trunyos de terror.
Mare de Déu.
Que també n'hi ha, perquè estaves explicant això i em venia al cap Senyales, eh? Que jo m'esperava una grandíssima pel·lícula.
Bueno,
i en fi.
Tu si poses a Mel Gibson, un Nicolas Cage per allà al mig, clar, l'altre és els Senyales del futur. Entrarem algun dia en Catàstrofes, que el Catàstrofes
sí,
és
també.
El terror del terror. Perquè al final és allà...
Sharknado.
Bueno,
basta. Va, prou. Posem serios, pugem una escaleta més en aquest pòdium, anem cap a la 2.
Yo quiero decirle una cosa. Se ha muerto mi morenita.
A la gent li semblarà molt estrany...
Què ha passat?
Que comencem la segona posició amb Manolo Caracol i trencant una mica aquí tots els clixés, però a vegades també és una mica...
No, està bé,
venim
està
aquí
bé,
a fer la secció. I és que la pel·lícula que porto avui, com a segon lloc, que és L'Extraño Viaje, segurament molta gent ara tornarà a esperar a la porta aquí, a trencar-me les cames, perquè no és terror purament dit.
Jo no l'he vist, aquesta me l'has de vendre.
Aquesta pel·lícula del 64, Fernando Fernán Gómez, és segurament la cúspide intocable del que és el thriller de suspens amb essència de terror que s'ha fet mai a l'estat espanyol. O sigui, estem parlant de fa gairebé 60 anys d'aquesta pel·lícula i es fa 4 anys després de Hitchcock amb Psicosi. I per què dic això? Perquè els elements que es veuen en aquesta pel·lícula són purament hitchconianos, en el sentit de aquells personatges tèrbols en una Espanya de províncies profunda, uh-huh, en la qual són incapaços d'avançar en un mínim de progrés, perquè ja són els 60 avançats, és a dir, allà ja comença a haver-hi una mica de parturisme, una mica, uh-huh, de música, i es veu al principi amb una joveníssima Sara Lezana que es dedica a ballar una cançó perquè ve un grup de música cada setmana a tocar la plaça del poble, se'n van i el poble torna a estar en la penumbra. Llavors ens situem en una casa familiar on tres germans, dos amb capacitats cognitives relativament poques i una germana gran que és molt opressiva i porta el monyo com portava la mare del dolent del Norman Bates,
de Norman Bates, sí,
a Psicosis, que són aquests petits elements que vas veient, uh-huh, és com tota aquella casa i aquella relació entre tres germans comencen a descobrir-se elements obscurs, que és allò que diem, no és purament terror, perquè no et sortirà un diable, un monstre, la gent que no s'espanti, Fernando Frangómez no està per això, però és aquells elements de terror, d'espant humà, entre cometes, bueno, que et dona la història i el guió, i acabes dient, aquesta pel·lícula es va fer el 64, és a dir, falten 11 anys, perquè es mori Franco. I això es fa. I hi ha escenes de travestisme, de coses bastant tèrboles, de relacions extramatrimonials, que dius, ostres, això és transgressor, això és pioner, això s'han de tenir...
Ben posats.
Molt ben posats, sí, per, sí, fer-ho. Sí. I crec que és una pel·lícula que cal reivindicar cada any, perquè és que, de veritat, o sigui, la qualitat del guió, la qualitat de l'ambientació, la qualitat de la il·luminació, que en blanc i negre és molt difícil aconseguir aquestes coses.
Quan em dius elements hitchcockians, per exemple, Víctor, també ens podem referir a aquell tir de càmera tan característic?
El zenital, el que, uh-huh, va des de dalt. No tant, sinó més en elements d'escenari, uh-huh, elements de... Aquells girs de càmera molt lents en el qual vas descobrint l'habitació i tens elements que estan... tens parts de l'habitació que estan a les fosques, altres, uh-huh, que no, el personatge te la va il·luminant. Bueno. Aquest tipus de coses, aquell fil de suspens que tu no saps on estàs anant a la pel·lícula perquè el guió, i sobretot el director, t'hi està portant, clar, això és una cosa molt característica de Hitchcock i molt poca gent ha aconseguit fer-ho. Quina és la clau d'ell? Que ho fa sempre. Fernando Gómez no ho ha fet sempre, però en aquesta pel·lícula ho aconsegueix. Llavors, clar, és molt difícil trobar algú que mimetitzi tant un tio com Hitchcock, perquè Hitchcock està a l'Olimp. O sigui, si tinguéssim un Monte Rushmore del cinema, una de les quatre cares és Hitchcock. Això està claríssim.
M'has enganxat. Per cert, Filmin?
Filmin i a Flixolé, que és el canal aquell del cinema espanyol que el pots pagar també amb Amazon o el pots pagar individual.
Tenia ni idea que existia,
pues mira,
això,
Això és una...
Flixolé?
Flixolé.
M'agrada.
Això ho fa molt a l'Acadèmia del Cinema Espanyol, intentar una mica vendre-ho.
Va, top 1.
Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad. ¿Va? Muy bien. Estamos frente a la puerta de la casa en la cual parece ser que una vecina ha tenido algún problema...
¡Llama a la policía!
Joder, dejar de grabar ya.
Perdón. El puto caso, Pablo, sigue grabando.
Viene una ambulancia y se queda también. Sí. Muy bien. Eso es muy bien.
És tan bona, la primera, és tan bona...
I seria un pecat mortal no posar la número 1, tant pel que és... tant com que aquest any celebrem el 15è aniversari de la pel·lícula...
Rec.
En Setmana de Sitges, i més pel que significa pel gènere a la indústria espanyola. És a dir, el que fan Jaume Balagueró i Paco Plaza, que a sobre s'ha estrenat el documental, també, uh-huh, el podrem veure d'aquí a poc a les plataformes.
Amb escenes inèdites, eh?
Escenes inèdites i sobretot escenes en les quals ells expliquen que no van acabar de rodar, o altres idees que tenien, uh-huh, que una d'elles és... No, si ho diem és una mica d'esto, però que el final no fos el que tenim, sinó no totalment al contrari.
Uh-huh, vale.
Però la història de Balagueró i Paco Plaza de fotre's en un edifici totalment identificatiu de l'Eixample de Barcelona...
Podeu anar a veure, l'edifici?
Ja es pot anar a veure. I viure una pel·lícula de terror sobre zombis tan visceral, tan ben feta, tan ben gravada, sobretot tan bona en l'escenografia i en els moviments dels personatges, perquè és molt difícil anar amb càmera en mà i construir, que és molt teatral també, el fet de com surten, entren, et ve un element, et ve una persona, t'assalta algú i s'espanta també aquella persona. És que l'actriu protagonista, que mai me'n recordo del nom, es va espantar tantes vegades, ho va explicar el Balagoro, que moltes vegades no li explicava el que li passaria, per tenir encara més l'element del terror a la seva cara a l'hora de gravar-ho. I és, dius, és que ho veus tu mateix.
Que bèstia.
És una pel·lícula que és totèmica per nosaltres, i el fet diferencial és que fèiem potser 6-7 anys, que és, crec que és del 99, o sigui, més 8, que es va fer la Bruja de Blair, que és aquest subgènere del terror, que és allò del metratge trobat, que és allò del...
Portar la càmera tu, eh?
Exacte, i és com fer veure que és un vídeo, un rodatge, o una pel·lícula, o algo que s'ha enregistrat de manera real, i portar-ho a la pantalla com si fos tal qual s'ha trobat en un carrer, o ens l'hem trobat por ahí. Que no s'havia fet mai això a Espanya, a aquest nivell o aquesta qualitat. I, ostres, és que la tornes a veure ara i t'espantes el triple, i la tornes a veure i t'espantaràs una altra vegada. Potser la gaudiràs a la 17a jo, perquè m'espanto moltíssim i diré, bueno, ara ja sé quan surt aquesta o quan surt l'altra, però tothom que li pregunti, són fanàtics del cinema, tothom que li pregunti a nivell professional, de cinèfils, ostres, la situen la número 1. És que no té rival.
Jo no sé si sol passar al món de la crítica, i jo sóc un grandíssim defensor de la feina de Jaume Balagoro, no pot ser d'una altra manera, però, o sigui, REC 1, vaig sortir encantadíssim del cinema, i a partir de la 2 ja em davalla la cosa.
Ja, amb REC 2 jo crec que va posar-se a jugar una mica amb el Paco Plaza. En 3 se'ls invana de les mans, i el 4 és un despropòsit, en el sentit de... Jo crec que sabien el que tenien a les mans. També segurament va haver-hi algun element comercial, perquè volies anar a la marca REC, és molt forta. Però sí que coneixent-lo a ell i veient com ha sortit Venus, l'última que ha estrenat amb l'Ester Expósito, la 3 i la 4 són aquell punt de divertiment absolut per ells. Jo crec que no hi havia una mala intenció de dir, no, anem a estirar el xiclet, en el sentit pejoratiu. És evident que estires el xiclet si fas una quarta i fas seqüela, després prequela, després no sé quantos. Però, clar, se li perd la màgia, perquè la màgia de la sorpresa del que et trobes a la U, que és que és molt fort.
No, és brutal.
En el sentit de, sí, tu en el tràiler pots veure que hi hauran aquells elements, però com t'ho vas trobant, ostres, és que... I sobretot el ritme, que no para. És, surts d'allà, ostres, surts cansat. No,
per qui no l'hagi vist, que vegi i fora spoilers.
I que vagi cegues.
Exacte, fora spoilers i tot el que vulguis, eh? Però jo, l'escena de l'àvia, és que que és de les primeres, vaja.
No, és dels primers 5 minuts.
La recordaré, jo crec que tota la vida.
Sí, i a més, com està gravat en el plan, i que sempre tota l'estona, com si algú aguantés una càmera de la visió, és molt bèstia.
És brutal. La tenim a plataforma o no?
La tenim a quasi bé totes, que és divertit. Netflix, Amazon, Movistar, Disney i Filmin.
Ai.
Qui no la vulgui veure és perquè directament està pel país.
Va, la notícia de la setmana. Quina notícia ens portes avui?
Perdoneu, la pel·lícula de la setmana va lligada en què hem tingut un moment a la xarxa... La gent que estigui desconnectada a les xarxes socials potser ho descobreix ara i lo flipa una mica, Andreu Mendes. Però va ser aquella penosa frase que va donar el nostre estimadíssim Iker Casillas,
porter
del Real Madrid, en el qual ell, en la seva grandíssima interpretació dels moments i de com funcionen les xarxes socials i com funciona fer un comunicat d'aquesta manera, perquè el deixessin en pau i no entressin en la seva vida personal, va, entre cometes llarguíssimes, va dir «soc gay». I llavors la resposta que va rebre va ser de el nostre estimadíssim Carles Puyol,
que
és capità del Barça, i va fer una mena de resposta en el sentit de... Bueno, ara descobrirem lo nostre...
Expliquem lo nostre, sí.
Quina va ser la resposta d'Iker Casillas? Que li havien hackejat el compte, que és una resposta del 2002.
Sí.
En el sentit de, bueno, podries haver buscat una mica una excusa millor.
Sí, sí.
I va saltar tothom. Llavors, la pel·lícula que he portat jo és de com... d'un exemple de com no pots frivolitzar amb aquest tipus de coses, sobretot en el sentit de que la comunitat LGTBI sí que ha patit de veritat aquest tipus d'escarnis, i ha hagut de patir el fet de... No m'agrada el concepte de sortir a l'armari, però ja ens entenem, i que no pots jugar amb aquesta mena de coses, i a sobre sortir a dir, no, bueno, m'han hackejat, i jiji, jaja, hashtag feliz domingo. O sigui, bueno, parlem-ne. I aquesta pel·lícula val la pena.
No crea que le vamos a dejar propalar esa mentira. Usted la ha fabricado y tendrá que destruirla. Tendrá que rectificar. Y lo hará usted ante los tribunales. Mañana, señora Dilford, presentaremos una querella por difamación. Hace 5 horas disponíamos de una vida decente. Ahora no nos queda más que la basura que usted nos ha echado encima.
La basura que ustedes mismas se han echado. Esto es asunto suyo. Váyanse de aquí. Yo no lo entiendo ni quiero entenderlo. Por favor, váyanse. Limpia tu casa, Joseph, y da gracias a Dios por haberlo descubierto a tiempo.
No has comprendido nada.
El que fa una calumnia, ¿eh?
És la calúmnia de William Wyler, que està basada en la novel·la de la Lillian Hellman, que explica la història de dues mestres que treballen en un municipi rural dels Estats Units, en la típica vila on no tenen una escola com a tal. Llavors és com una casa on viuen els nens, els porten els pares, llavors conviuen, aprenen també la vida, com funciona, cuinar, aquest tipus de coses, a la vegada que les dues mestres els hi ensenyen matèries, etc. Llavors, una de les nenes, que odia molt una de les professores, menteix a la seva àvia i li diu que elles dues estan sortint juntes. I a partir d'aquí es comença a fer una bola en una situació molt, molt, molt incòmoda, en el qual, clar, hem de pensar en els Estats Units anys 40, 50, 60, entre cometes, que no s'acaba d'especificar molt, però podem posar en aquest ventall, en el qual era evident que una relació homosexual estava vista com una ofrenda al diablo. Llavors és com les vides de les dues amigues se'n va a la merda, pràcticament, en el sentit que es veuen com retiren els fills i els alumnes de les escoles, com són totalment acarnissades per la gent, amb un assetjament brutal. Una d'elles s'anava a prometre amb el seu nòvio. Llavors és com no es pot frivolitzar amb aquest tipus de coses, perquè això és clar, és un exemple, és una cosa molt petita, que no ho és per la importància que té, però és una pel·lícula més dins les anècdotes que han hagut de viure molta gent, i el fet de que fins i tot el cinema, un cinema que és una pel·lícula dels anys 70, i ja et demostri que amb aquestes coses no es pot jugar, veure com dues persones d'aquest nivell mediàtic facin broma i acabin sortint dient que no, és que era un xascarrillo entre nosaltres, era no sé quantos, és molt greu.
T'ho pregunto diferent, Víctor. Menys Brokeback Mountain, més calúmnies?
Jo crec que les dues tenen un marc, però jo entraria més en calúmnies, perquè crec que té un component més social i polític. És a dir, crec que Brokeback Mountain és bona per veure-la, però es necessiten més pel·lícules i històries que denunciïn situacions socials, polítiques, fins i tot econòmiques, perquè hi ha coses que no es tracten gaire, com sempre tractem la prostitució al cinema des d'una perspectiva completament heteropatriarcal i no des de les altres perspectives de gènere o sexuals, que no pas una història d'amor en un context, molt, molt, molt fàcil.
La calúmnia de William Wyler, Audrey Hepburn, Shirley MacLaine, la podem veure?
Filmin i Amazon.
Filmin i Amazon, tenim aquest pel·lículot per veure'l i per gaudir-lo també el cap de setmana, com tota la resta que ens ha portat avui en Víctor Rodrigo. Víctor, abans que marxis, avui la pregunta del dia ens l'ha portat la Nina Agustí, que ha sortit pel carrer a preguntar sobre aquest nou preu que ha posat sobre la taula Netflix, un preu més baix que l'habitual, per tal de posar publicitat a les pel·lícules que tingui en cartellera, vaja. Això, exacte.
És la demostració que Netflix ha tornat enrere, en el sentit de que abans era un videoclub i es va convertir en una productora i una plataforma, ara ha tornat a voler ser un videoclub perquè hi té una mentalitat completament empresarial. I el fet de no entendre el seu model de negoci, que era Mercabarna 3.0, és a dir, comprar pel·lícules, sèries i documentals a l'engròs i veure a veure quina funcionava, quina no, i tenir xecs en blanc sempre per tothom qui volgués fer alguna cosa, això a la gent l'acaba saturant, i si no ets capaç de rebatre-ho, al final estàs donant-li el que no vol. És a dir, és gent que té gana i li dones aigua. No va així. I llavors, la gràcia de les plataformes quina era? Pagar per no tenir publicitat, per no tenir la televisió convencional, per no haver d'estar traient la pel·lícula a trossos perquè et sortia anuncis. Fer això és prendre el pèl a la gent, entre cometes, perquè 5,99 hi ha gent que paga això a plataformes que no són Netflix i et donen altres continguts i no et surten anuncis. No sé quin és el model que volen tenir, però jo crec que a part era una política per intentar que la gent no compartís tants comptes, que crec que és un error, perquè si fas això encara perdràs més gent, però al final t'has d'adaptar als moviments culturals de la gent i de consum, però fer això et denota el que deia al principi. Tornen a ser un videoclub, una visió empresarial, una visió d'anar enrere.
Jo recordo, Víctor, que en vam parlar al primer programa, les plataformes, però el boom de les plataformes s'està menjant ja les pròpies plataformes?
Jo crec que s'està menjant el model Netflix, que aquest és
només,
el punt. Jo crec que sí, perquè totes les altres van copiar Netflix per entrar al mercat, perquè era el lideratge pur, i així anem tots a rebufo, però ara s'ha vist, sobretot com van entrar les últimes, com Disney, Apple, que treuen coses més a poc, amb més qualitat, més a la setmana, rere setmana, i vinga, aquí tens els dos capítols com feia Netflix. Això et denota que al final la gent sí que vol pagar, però vol pagar per qualitat, vol pagar per tenir una mica de temps i tenir una mica de consum invertit en el temps en el qual no te n'arrepenteixis i no sigui només perquè la gent està parlant d'això. Per què? Perquè altres models com un Spotify mai ha caigut. Un iTunes o un Amazon Music que també es va pagant i tal, no passa. Què passa quan tu canvies el teu model per un dia per l'altre, un YouTube? Tu creus que la gent pagarà el YouTube Premium aquest? No, perquè ja està fet. Si l'empresa fes una altra marca, una altra cosa, en un model com si fos Apple TV, llavors sí, però si no, és el que dèiem al primer programa. És Netflix, no sé per què s'ha espantat tantíssim per perdre subscriptors. Al final les bombolles peten, però la qüestió és com et mantens tu quan perds 200.000 subscriptors que en segueix tenint desenes de milions. Calma't una mica.
És així. Calma't una mica, m'agrada aquest
Netflix,
missatge final.
Calma't una mica.
Víctor Rodrigo, com sempre, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I gaudeix avui de Sorogoyen.
Esperarem que sí.
Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel, també a les xarxes.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb Cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del Cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
La Food Track amb Ada Parellada.
Ada Parellada, bona tarda.
Ah, jo m'imagino aquesta música per aquesta food track.
Sí.
Jo m'imagino amb un davantal de floretes. No. Lo trobo com molt... És molt fashion, però és un fashion com d'aquests que no vull ser-ho, una cosa així, eh? La veig poca...
Vols una altra sintonia, la propera setmana?
No, ja m'agrada.
Vols més rockera? Sí que és veritat que Ada Parellada és més rockera, sí o no?
Me l'has deixat una mica de la meva edat.
Jo és que soc molt fan d'aquestes sintonies.
Sí, jo també, perquè jo sé que... Perquè és una cosa que jo no entenc, perquè és com dir enrere, però d'una manera... Ui, complicat. Escolta'm, començarem parlant d'un tema... Ja tocava.
Sí?
Tocava. Home, ja no sabíem com obviar-ho. És obvietat, eh? És un lloc comú, és un tòpic, és un tema dels intocables, és un tema de veritat.
Sí, eh?
Ai, de veritat, encara eh? Que el món s'enfonsi, sempre ens quedarà un plat de rovellons.
Els inalls, el barenys i un bolet de pollancre. Cames sec.
M'encanta les sintonies que portes tu ara.
No són sintonies, són cançonetes que trobo por ahí.
Temes que
tu poses bolets i tot fa pinta camisa quadres. Sí. És terrible. O sigui... És que només el barenys, els ciurenys, els barenys...
Jo li tinc molta estima i sé que tu també, Ada, eh? Però m'estàs descrivint Quim Masferrer.
Ah! No, la veritat és que cadascú té el bolet. Mira, sí, jo trobo que hi ha bolets de camisa quadres, com aquesta cançó.
Sí.
Hi ha bolets de tovalla brodada de la iaia.
Ep.
Hi ha bolets de dit enlairat. Mira, no sé si m'explico.
Sí, sí, aixecat el dit per dit.
Sí, què vol dir, que, oh, sí, perquè si tu demanes un carpaccio de ceps, això no és camisa quadres.
No.
Això és... No. Saps? O sigui, hi ha bolets per cada ocasió i sí. Encara hi ha encara més. Hi ha classes amb bolets i bolets per cada classe.
Ui.
Saps? A pagès mengen fredolics.
Sí.
A la vora del foc.
Home.
Els de les camises de quadres mengen rovellons.
Sí.
Els de l'Eixample rossinyols i els restaurants de Michelin assegurat múrgules. Múrgules.
Jo sóc molt de camisa quadres, eh?
Farsi de foie. És múrgules, múrgules. Però ho ha de dir així, saps? Múrgules.
Ha de quedar com finet, finet.
Sí, sí, sí. Sí. La cosa ve d'antic, això dels bolets.
Sí?
Que tu m'has dit, ara comentat, que sóc molt fan dels bolets.
Sí.
Home, però la cosa ve tan de lluny, que et faria fredat, eh? Perquè, mira... cada cultura hi ha tingut una relació estranya. Els bolets no és allò de universal, no és una pera. Saps? Que tothom es menja una pera i no diuen res, no?
No,
no és una pera. No, els bolets hi ha coses que misterioses.
Sí?
Sí. Ha, o sigui, per exemple, por, respecte i admiració.
Sí.
Sí, perquè hi ha cultures que diuen que això que pot néixer d'un dia per l'altre només pot ser cosa d'éssers sobrenaturals. Per exemple, els egipcis, els romans i els grecs els veneraven perquè deien que eren aliments dels déus perquè eren màgics i, a més, perquè eren afrodisíacs.
Ep,
tu ja ho saps, això.
Parlem-ne.
Ah,
no ho sabia, però ara en menjaré més.
No, res, només que sí, també hi ha bolets aquests que et fan volar una mica, però bueno.
Ah, val.
Sí, i fins i tot, et diré una cosa molt simpàtica, no sé si és molt simpàtica, els romans els feien servir les seves orgies, perquè deien...
Home.
Que seguint les seves refinades pràctiques, o sigui, deien que els bolets feien pujar... o sigui...
Aviam que feien pujada, eh?
Bueno, com que eren al·lucinògens,
feien
pujar una mica a dalt, no?
Ah, exacte, estaves com un nubolet,
sí,
eh?
Sí. Però es veu que... com ho feien, això? Espera't, un moment. Com ho feien, això? Per no tenir efectes adversos, el que feien era beure's l'orina dels seus esclaus.
Ai, per favor.
Sí.
Sort que eren els romans, eh? I queda lluny.
Sí, sí, perquè és bo que feien pujar la febre, també, a banda de crear unes nàusees, i, per tant, feien que els esclaus mengessin els bolets, tinguessin febre i nàusees, després els fotien pixar...
Ah, i es bevien com la substància del...
Sí, perquè l'orina retenia l'efecte al·lucinogen.
Oh, digues-hi tontos, també.
Aquí tinc una gent aquí molt al·lucinat, vale? Dels romans passem a l'edat mitjana. Fem una mica d'història, una mica de cultura. I aquí, no, l'edat mitjana fatal, perquè tot era dimoni. Per què? Perquè creixen amb rotllana. I es veu que amb rotllana s'interpreta que eren els senyals dels llocs de trobada de les bruixes, les fades i els follets.
Toma ja.
Sí. I es veu que també aquests efectes al·lucinògens no els feien tanta gràcia com els romans.
No, eh?
No. Ells deien que no, que clar, que eren aquests efectes al·lucinògens els que els provocaven veure aquests éssers misteriosos, que veien les fades i tot això.
Clar, que veien fades.
Sí, perquè quan et puja la febre veus enanitos.
Ah, veus?
Sí, tal qual. Per això... s'associa l'Amanita muscària. Què és l'Amanita muscària? La caseta on viuen els follets del bosc a sota.
Home!
Saps que viuen els follets del bosc?
Sí.
Doncs és perquè et puja la febre, veus nenanitos, els follets del bosc a sota d'una Amanita muscària.
Minairons a casa nostra, eh?
Sí. Molta gent ha sigut, d'aquests flipats que en coneixem uns quants, eren molt aficionats als bolets.
Sí.
Bueno, ara direm una cosa que una quanta gent tancarà la ràdio.
Ai.
Sí, perquè dins d'aquesta gent que empraven els bolets com per deixar-se anar... Gaudí, diuen. Gaudí, es veu que li agradava això.
Sí,
que el Gaudí tirava de bolet.
Escolta'm,
tirava
així,
de bolet.
Així construïa.
Per això,
està bé.
I el Lewis Carroll, ja ho entens, estan a la misma, a la mateixa línia,
sí,
no?
Sí,
Lewis
ja
Carroll de l'Alícia, saps?
Sí, ja seria això, també.
Sí. Bueno, doncs, bueno, escolta'm. També, a banda del misteri de tot això de l'al·lucinogen, de que creixen d'un dia per l'altre, els bolets més estranys... Les múrgules, per exemple, no sé si saps les situes, les múrgules tenen
una... És aquell que sembla una esponjeta.
Com una esponja que està buit per dins, saps? Es veu que sorgeix, o sigui, creixen en terres tocades pel foc i per això diuen que les vinculen als llamps. O sigui, es veu que hi ha un llamp, pam, llamp, múrgula.
Pam.
Pam, llamp, clac, múrgules. I diuen, que això és molt trist,
sí,
que després de la Segona Guerra Mundial, arran de la batalla, mm-hmm, va haver-hi una gran collita de múrgoles.
Ai.
Sí, sí, sí.
Sabia això.
Bueno, escolta'm, una mica hem passat per la història, una mica així, és una mica...
No, però està bé, està bé, està bé, m'agrada.
Que si els romans els agraden perquè es bevien els pixums, que si els...
Doncs, explicat així sí que em fa més parada.
Els edats de mitjana deien que eren dimonis i que per això els fullets del bosc, i que si el Gaudí i el Lewis Carroll es veu que tiraven de bolets,
sí, per tirar...
Doncs t'haig d'explicar una cosa.
Ai.
Que el món està dividit en dos tipus de races, d'ètnies, els micòfils i els micofòbics. Això és ara, eh?
O sigui, sí, sí, sí.
Sí, sí.
M'has d'explicar això.
Tu m'has dit que ets un micòfil.
Val.
I hi ha tota una gent que són micofòbics.
Que són els que odien els bolets.
Ara. Val. Micòfils, filia.
Val.
Micofòbics, fòbia.
Fòbia.
Vale? Uh-huh. Ara això s'ha llimat una miqueta perquè la globalització, els instagramers, els influencers, pues aquest també han fet molt, i el shiitake també ha fet, eh?
Sí?
Però, sí, vull dir, clar, perquè ara queda guai menjar shiitake i tots aquests bolets asiàtics.
Jo t'he dit que soc de rovelló.
Exacte, el rovelló costa una mica més. El rovelló l'estem perdent, jo et diria, eh?
Sí?
Rovelló l'estem perdent un palet.
Uau.
Sí. Sí, perquè els gastrònoms s'atreveixen, gosen dir que el rovelló no està a l'alçada de les expectatives gastrònomes. Sí,
que és bon,
el rovelló és molt,
sang...
és molt enza, que vol dir molt tonto, molt flato, molt de tipar i poc d'això. Que es veu que la cosa deliciosa està a l'ou de reig. T'ho dic perquè estiguis al cas del que s'ha de dir. S'ha de dir això, no, l'ou de reig, eh?
Ja quedaré cool.
La cosa cool. Vale. Àsia, Amèrica del Sud, Europa de l'Est i catalans, micòfils.
Val.
Vale? Però hi ha molts països de l'Europa Occidental que són micofòbics. Bueno, tot això, bueno, que hi ha tota una història, tornem enrere, jo no vull tornar-me a endinsar amb els asteques i tot plegat, perquè ja hem parlat molt de la història, però sí que és veritat que per això nosaltres importem molt bolet, perquè la nostra producció no és suficient, i importem de tots aquests països que no els agrada menjar bolet, que veuen un bolet i veuen un dimoni i diuen que no.
Mare.
Però ara tu i jo, que tu m'has confessat abans,
sí,
anem a fer una cosa plegats.
Va.
La partida en bicicleta a cercar esclata-sangs per fer sa bereneta el dia de Tots Sants. Ses aigües de setembre són ses més bones que hi ha, i quan arriba el novembre sa gent preparada està. Els pins i ses mates, sa gent arrufada està.
És això.
És això, eh?
És això, el teu.
Sí, sí, sí.
Anar a caçar bolets?
Caçar bolets.
No.
No?
A caçar.
A caçar?
Comencem parlant bé. O sigui,
val, caçar, val.
No és anar pum-pum a caçar.
No, és caçar.
A caçar bolets. Val. Vale? O sigui, el verb correcte és a caçar.
Sí.
Vale? Hi ha els que els mengem,
sí,
jo, i els que els acaceu, que sou vosaltres. Vale?
A mi m'agrada més la segona part, també. Eh?
Ja.
M'agrada anar a caçar bolets,
bueno,
o a caçar.
Bueno, sí, sí, sí.
Però, vaja, l'important és...
Sí, 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 sí. Hi ha gent com tu que la crida del bolet... La crida, eh?
Sí.
Se senten cridats pels bolets. I gairebé és un advertiment moral. Ho deixeu tot. Ho deixeu tot. Tant és que tingueu una costella fracturada, que patiu de pedres del ronyó, el ronyó, o que hàgiu dit a la feina que esteu de baixa,
estic
que us puguin pillar
no.
amb una foto d'Instagram que has penjat despistat.
Sóc el Montseny, sóc el Montseny o el Cadí.
És igual que hagis de fer front a responsabilitats ineludibles, que tinguis nens o avis sota la teva custòdia. La crida del bolet provoca alteracions al teu sistema nerviós i la capacitat intel·lectual de teva pateix l'impacte. O sigui, tan bleda et tornes com una mena de...
Sí, sí, sí.
D'ésser
tou. Ho reconec.
Tou. O sigui, hi ha
gent... però a vegades t'hi has de fotre per uns llocs
No, tou com que... Ho deixes tot, o sigui,
sí,
no respons, el teu cervell se t'atura.
Absolutament.
O sigui, hi ha gent que ha canviat fins i tot variacions a l'estat de la matèria. O sigui, tu, per exemple, no ets tu, però hi ha persones que no responen al perfil d'un romàntic, o sigui, saps allò que dius, aquesta persona és com una soca,
sí,
vale? I ha estat capaç de proclamar, amb un to arrebatat, allò que diuen, que el seu cistell era encimballat de rovellons i pinatells. O sigui, aquesta gent són capaços de dir aquestes bestieses, saps? O sigui,
sí,
és una cosa molt grossa. Bueno, Ja ho hem dit, que això que s'ha de dir a caçar i no anar a bolet, i no caçar...
Ja dic, vale? Que a mi m'agrada anar a caçar, però no amplo cistell, tampoc.
No què?
No amplo cistell. Jo agafo els que em menjaré.
Ah, bueno, això ho estàs dient.
Que ho vam aprendre, això? Aquí?
No, pots agafar-ne més, eh? No ho vam aprendre aquí, encara bueno, no hi he parlat de bolets. Era un altre col·laborador.
No. Vam parlar d'anar a comprar i comprar només allò que utilitzaries.
Ah, bé.
Sí o no?
Doncs mira, aquesta
doncs
vegada...
Doncs jo ho faig caçant.
Pots caçar-ne més.
Sí?
Sí, perquè després els pots conservar.
Val.
D'acord? Ara bé, no me'ls arrenquis.
No, mai.
No, ara. Un ganivet i tallat, perquè sí, on hi ha el bolet de debò és en el, fong, o sigui, uh-huh. L'espora. L'espora.
Sí.
Val. Per tant... hi ha dues tècniques. Hi ha qui els talla, sí. Que està molt bé, i hi ha qui els arrenca, que no està tan bé, però que després porta un cistell per tal que les espores vagin anant sueltes. Les bosses...
Aquell cistell de Vímet.
Les bosses, sí. Les bosses ja no. Val? O sigui, això ja no... Està prohibit. Ara, hi ha gent que són tan bojos que els acacen i els llencen, tu.
Home, no.
Sí, ho he vist.
Ai, sisplau.
Per què? Un cop els tenen... O sigui, és la satisfacció d'endur-se una cosa gratis del bosc, o el que sigui, o de fer l'exercici, o de fer la foto, però després tenen por de menjar-los, per si un cas no són bons.
Home, però agafa aquells que saps que
ara,
són bons.
Ara, aquesta és la història. Sí. Jo t'haig de dir una cosa. Tots els bolets són bons, tots. Què passa que hi ha alguns que només una vegada.
Sí?
Que només els pots menjar una vegada.
No sabia això.
Perquè et mors després.
Ara t'he entès. Ai, sisplau, com estic.
Ho entens o no?
Sembla que hagi menjat bolets jo també avui.
Sí. Tots són bons, però hi ha alguns que només els pots menjar una vegada.
Sí, pam! Clar.
No, en tots són els bons, eh? No. Saps una cosa? Saps que moren més, i això és molt gros, professionals que amateurs quan van a caçar bolets? O sigui,
sí?
Pateixen més intoxicacions, no tots moren, perquè algunes intoxicacions no són mortals. La majoria, diguéssim, eh? Uh-huh. Molt poques són mortals, d'acord? Però s'intoxiquen més professionals que amateurs. Amb això no estic pas donant veda a que els amateurs agafin
No, deu ser perquè coneixen més franja de bolet i, per tant, els tenen amateurs, més risc d'equivocació.
Exacte, els amateurs són més... T'haig de dir una cosa on també... Tot bolet no tòxic té la seva parella tòxica, eh? Fins i tot les amanites, ja ho saps. Uh-huh. De la mateixa família hi ha tres tipus. Hi ha la faloides, ja ho saps, mortal, total, la muscària, que no és mortal, però més val que no la mengis, perquè és la que fa flotar, la que fa al·lucinar, etc. I després hi ha la cesària, que és la que hem esmentat, que és l'ou de reig, que és meravellós. I si mai tinguessis... la possibilitat de tenir un ou de reig, t'aconsello que el laminis molt fit, el mengis cru.
Ah?
Amanit, sí, l'ou de reig, l'amanita cesària, que dèiem, que és aquest que sembla un ou perquè és molt ataronjat de dins.
Sí, sí, doncs és com aquest... un ou que sortís d'una closca, no?
Exacte.
Una cosa així.
Igual, l'has vist aquest alguna vegada?
En directe, no.
A veure...
No n'he trobat. Sé com és, sé
doncs
quin és, però no
l'he trobat. Doncs aquest ben filetejat, jo t'haig de dir que d'anar-ne a caçar molt pocs, eh? Bueno, doncs escolta, parlàvem un moment dels rovellons, que és un dels teus preferits.
Sí.
De fet, és el més popular de Catalunya, però, en canvi, com et deia, és el menys apreciat a Espanya. Són coses de cada indret.
Veus?
Sí. A vegades, com que és poc apreciat a Espanya, a la península, i també a molts llocs del món és poc apreciat, quan vas a comprar, quan vas cap al Berguedà, trobes molts cistells,
sí.
Curulls, però no tots són dels nostres boscos. Això suposo que no estic descobrint res a ningú, no?
No.
Perquè els hem de fer de venir de fora, perquè és tan popular a casa nostra que no hi ha prou producció, i d'entrada venen de Sòria, però també venen d'Europa de l'Est, on no mengen ni un bolet ni amenaçats.
Val.
també ens venen del Canadà.
Ah?
Sí, per això tenim bolets tot l'any, saps?
Val. No tenia ni idea, jo, del Canadà, que caçéssim...
Fixa't, el rovelló és tan estimat a casa nostra que fem una mica de cultura popular.
Va.
Tenim dos personatges il·lustres. Un que no hem trobat música,
sí.
Vale? O no sé si l'hem trobat o no. Tenim en Rovelló i en Lluquet. Et situes aquests?
Home, els pastorets, no?
Ara!
Un clàssic.
Els pastorets de la versió d'en Folch i Torres, que fa més de 100 anys que ens acompanyen pels vols de Nadal, i aquests dos són dos pastorets molt bonifacis i que els hi passen moltes peripècies fins que arriben a Belém.
Sí. Jo n'he fet de Lluquet.
Què dius?
Sí, sí,
jo
sí.
No he fet mai de rovelló, veus?
No?
No, jo no he fet mai de pastorets, però mira, m'encanta. Aquest en rovelló, és que ja ho saps tu, que és una mica poruc,
sí.
I el lloquet és molt abrandat, i és el, són el bé. Per això tenen aquests noms bonics, perquè, bueno, són el bé, no? I relacionat amb Folch i Torres trobem un altre rovelló.
Sí?
En d'en Josep Vallverdú.
Soc el rovelló i sempre estic content, tant si és de dia com si es fa de nit. M'agrada divertir-me, tot ho vull saber, sempre que jo pugui, amb tu aniré.
Ai, quanta gent que ara té un atac de nostàlgia. Sí, sí, es deia rovelló, i saps sí, sí. Per què em dic que és un relacionat amb Folch i Torres? Perquè va ser, en Josep Vallverdú va ser el guanyador del Premi Literari Folch i Torres del 68, que encara el tenim viu, en Josep sí. Vallverdú, i molts nens dels anys 90 ens va marcar la infància, fins al punt de que l'Espluga de Francolí, on en Josep Vallverdú era fill adoptiu, què passa? Espera, que m'he fet un lio.
No, ja ho deies bé, eh?
Bueno, no, que em van fer un cap gros.
Ah?
Sí, tenim un cap gros d'en Rovelló.
No sabia,
sí,
això.
Sí. Bueno, perquè tu ets d'aquesta època dels anys 90.
Rovelló cap gros.
Bueno, i aquí la que acabo de liar, que no la vull liar més, perquè aquest cap gros es va fer Granollers, i ja saps que jo tinc sí. Una tendència a explicar les coses de Granollers, però ho direm, que es va fer el taller Sarandaca, que un dia us animo a anar-hi, i ja està. Però, bueno, escolta'm, acabem-ho ja, sí. Acabem-ho ja. Hi ha moltíssima varietat de bolets, només, sí. Només cal que tu... Ja n'hem parlat. Ja hem parlat de l'ou de Reig, que avui li hem fet una mena d'homenatge.
Sí.
I a mi m'agradaria, doncs, ara acabar-te de fer... Que tu em fessis ara, en un minut, una mena de test, sí. I que em diguis, per exemple, què cuinaré jo amb aquests bolets que t'he posat aquí, perquè tu em vagis preguntant i jo ja sàpiga la resposta.
Val. Rovelló.
Què et sembla si els fem a la vinagreta?
Home.
Mira, els escaldes amb aigua bullint, amb una mica de sal,
sí.
I després, doncs, ben nets, amanits amb pebre vermell, vinagre de cava, sal i oli.
Oh, que bé.
I després els has de posar en maceració. Ah. I ja els tens, és una conserva, és com si fos un escabetx estrany.
Faré més el proper dia. Anem al camagroc.
Els arrebossarem.
Oh, que bo.
Sí, com uns calamars. Què et sembla? Els enfarines, amb una barreja de farina sí. I farina amb ella, bueno, o de cigró. Mm. Després ou batut... I fregits. Fregits com arrebossats, saps?
I ja està. Anem al Fredoric.
Home, trinxat de patata. Trinxat de patata. Això podria ser també una sopa de fredolics, però jo faré un trinxat de patata amb botifarra de perol i els fredolics aquests saltadets.
Clàssic. Les trompetes.
I queden sempre amb uns ous. Amb ous ferrats, amb ous remenats, amb truita, meravellosos.
Ceps.
Home, aroma total. Llavors, amb un risotto... No arròs, risotto.
Que és diferent.
Que, sí, perquè com queda més cremós, i llavors...
L'altre dia en parlàvem del risotto. Anem al rossinyol.
Guisats, sempre guisats. Jo t'animo a combinar-los amb peix, que estic tipa ja de bolets i porc. Bolets i peix, amb calamarsets.
Llanegues.
Amb bacallà, per exemple.
Oh, que bo.
Sí, perquè tenen aquesta mucositat tot plegat, saps?
Sí?
Sí.
Va, i per últim ens quedem a les múrgoles...
Ho haig de dir en francès. Múrgoles a la crema.
Oh,
i amb nata, i que vagin... I amb un sofregidet de ceba i un... Oh.
Escolta'm, si
quedem
podeu...
Quedem per sopar múrgoles
sisplau.
De la ceba.
Jo,
és això és una sí. Clara... T'estic tirant els tejos, eh?
Si voleu provar alguna cosa d'aquestes, a la Sempronània.